Revolució 4.0 amb Xantal Llavina i Adam Martín. A Catalunya, a Catalunya Ràdio.
Hola, com esteu? Benvinguts a la Revolució. Suposo que ja heu votat, que esteu pendents del resultat de les eleccions. Avui aquí nosaltres no farem promeses electorals, que vés a saber si es compliran. Aquí el que diem, ho fem. Per exemple, podeu estar ben tranquils que els quatre motius que us oferim per escoltar la Revolució són del tot reals i, a més, els tenim a punt. Són aquests. Motiu número 1, entrevista als Amics de les Arts. Amb nou disc sota el braç, ens visiten un dels grups de més èxit del país. Després de 18 anys de carrera, continuen amb tota l'energia i tota la creativitat intacta. Motiu número 2, l'economia amb els ulls de Santiago Niño Becerra. Dosi de realisme davant d'una situació complicada, complicada. Però no podem amagar el cap sota l'ala. Les coses s'han d'explicar tal com són, tal com ho fa el gran Niño Becerra. Motiu número 3, amb el periodista Carles Planas analitzarem, entre altres coses, la decisió de l'enginyer Geoffrey Hinton de deixar Google espantat, diu ell, perquè la intel·ligència artificial avança cap a llocs desconeguts i qui sap si perillosos per a nosaltres, els humans. Motiu número 4. Acabarem el programa parlant també d'intel·ligència artificial i altres tecnologies, però des d'un altre àmbit, coneixent una iniciativa que aquest estiu vol fomentar les vocacions STEM entre els més joves. A tot plegat, com sempre, i sumem la vostra participació, ja sabeu que podeu fer els vostres comentaris a la xarxa amb l'etiqueta Revolució Cat Ràdio, a Twitter o a Instagram. Comencem a revolucionar-nos. Perdent la son i el temps, col·leccionant intents, procurant, defallint, ajustant, persistint, fent-ho cegament. I el reguitzell de necs. Fa pena, això fa la cançó. Fa molta pena. Però ho hem de fer, els hem de presentar. Ens fa molta il·lusió escoltar aquesta música del nou disc dels Amics de les Arts, que és una novetat des de fa unes setmanes, i sobretot ens fa molta il·lusió tenir-los aquí a l'estudi per poder conversar amb ells. Són tres amics que un dia van decidir intentar fer realitat una il·lusió. Se'n van sortir. Gairebé 18 anys després, no sé quants discos i desenes de cançons, els Amics de les Arts són una banda encara amb molt futur al davant. Ara estàvem parlant d'aquella cosa que fem tots quan ens fem grans. Ja, 18 anys ja? Però bueno, escolta, Dani Llegret, Joan Enric Barceló, Ferran Piqué, els Amics de les Arts, benvinguts a Revolució.
Moltes gràcies.
Com esteu? Us sentiu grans o no?
No, sentir-nos no.
Però sou.
Però, bueno, clar, a veure, som més grans que altra gent, però també som molt més joves que molta l'altra. Però tampoc és important, no? Al final, crec que el que és important és que et sentis satisfet amb el que fas. Crec que som un grup molt honest amb la proposta que fem i la gent ho rep així. Al final, te n'adones que tens públic molt jove que no s'hauria d'identificar amb les teves cançons, però ho fa d'alguna manera, no? I això no està pas barallat amb que en tinguis de més gran, que també ve als concerts, no? I això som bastant afortunats, jo crec.
Sí,
totalment. No. El fet de que sigui intergeneracional és una de les claus perquè fa que puguin venir tres generacions de famílies en un mateix concert i puguis tenir un teatre o un palau de la música i hi ha el fill, el pare i l'avi.
Tres generacions. Has apostat fort,
però,
tres generacions
és bèstia. Però això ha passat, i molts cops ens van transmès així a través de les xarxes. És a dir,
sí.
Van venir tots tres i és l'únic grup de consens al cotxe.
Al cotxe, exacte.
Sí,
el cotxe.
Som un grup de consens.
Què posem? Els Amics de les Arts i ja està. Tot l'altre.
Sí que és veritat que ara està passant aquell fenomen, això referent al que tu ens preguntaves, de que et ve un noi jove a demanar-te una foto i et diu, és que sou el grup que escoltàvem al cotxe amb els papes. I és com, bueno, no passa res, no passa res, ja estic content que t'agradem, però aquesta frase ja s'està repetint. Sí.
Ara faré una d'aquelles preguntes. El disc es diu Allà on volia.
Sí.
Sou on volíeu.
Crec que som més enllà i tot.
Però no ens l'havíem fet mai. M'agrada molt aquesta pregunta.
Per això l'he formulat així, perquè va fer una mica de vergonyeta, fins i tot.
No, de fet, vam posar el títol i no esperàvem aquesta pregunta, però després ha estat evident,
Ha caigut
aquesta entrevista. Però no, la resposta també te la diré com que no.
Clar, home, ja teniu associada, també.
Però sí que és veritat que si mires enrere, penses, ostres, si parléssim als nostres jos de quan teníem 15 anys, no sé si haguessin estat tan agosarats de dir que seríem on som ara, no? Vull dir, som segurament més enllà d'on haguéssim somiat ser, no? Llavors, bueno, això fa que puguis mirar enrere i mirar-te al mirall i somriure, i veure, mirar al teu voltant i somriure, de dir, hòstia, estic amb una gent a qui estimo i fent la cosa que més m'agrada del món, no? Llavors penses, no sé si m'hagués atrevit a demanar tot això o m'hagués semblat agosarat.
Però la cançó segurament parla des d'una altra òptica, que diu que hi ha aquest espai, no?, entre el que imaginem que serem un dia i el que arribem a ser. Sempre hi ha com una negociació de dir, vale, no he arribat aquí, però tinc això altre. Llavors hi ha en aquest decalatge, no?, aquest impàs entre el que tu volies ser i el que has acabat sent, sempre hi ha com un espai on és interessant explorar, a veure que com ens sentim, què ens fa, què ens dona, no?, això, i què ens aporta, què ens posa tristos i contents, i les cançons venen a parlar una mica d'aquest espai indefinit entre el que tu voldries ser i el que has acabat sent.
Hi ha l'anècdota aquella del moment fundacional dels Amics de les Arts, és a dir, el dia que vau decidir que sí, o és una cosa que passa de manera orgànica i cada cop el dius, ostres, som un grup?
No, tot...
Hi ha un dia.
Bueno. Bueno. Diries, una vegada que t'atropella el que passa.
Sí.
Jo no recordo un moment que diguessis, ara sí, farem això, perquè tot era una broma.
Clar. Tu pensa que el primer concert jo no vaig anar.
Imagina't.
Perquè no vaig dir, a veure, jo no m'acabo de veure, tenia una comunió, jo tocava el piano, em pagaven uns duros, bueno, 4 duros, però em pagaven algo.
Amb bon criteri,
I clar, el concert no curava ni un duro, no? Encara no m'ho creia jo.
I aquesta casa hi té a veure, vull dir, el Sona Nou es convocava, no? Sí, època, i nosaltres vam presentar-nos-hi, però vam enviar la maqueta en plan, hi, ha, ha, quan la vam deixar allà, vam dir, bueno, això s'ha acabat aquí i tal. I ens truquen i ens diuen que estem a la semifinal, i anem a la semifinal a tocar a Lleida, toquem de pena, perquè mai havíem tocat junts i tal,
no hi era,
i ens
no,
diuen que estem a la final, i ens anem a Figueres i guanyem el premi del públic, i era en plan, un moment, què està passant? O sigui, si fem les coses sense voler i ja ens surt, què passarà si ens hi posem una miqueta? I aquí va ser el... No? T'atropella una mica la realitat, no?
Jo crec que una de les coses... Parla que... del moment que vam dir...
Bueno,
clar, hi ha molts moments.
Però jo crec que en aquest moment que veus que això, que arribes a la final del Sona Nou i que guanyem el premi del públic, jo crec que és un moment en què tots tres teníem... Tots, hi havia l'Eduard també, tots quatre teníem grups i fèiem altres coses, no? I afrontàvem o enfocàvem amb la música d'una manera molt diferent a la que estàvem enfocant els Amics de les Arts, no? I de cop i volta t'adones que com has enfocat quasi sense voler els Amics de les Arts, està arribant més al públic que com tu feies el teu projecte personal, no? I de cop i volta comencem a entendre coses sobre què és un grup de música i què és ser els Amics de les Arts, no? I és aquest punt de fer les coses amb un punt de joia, de passar-ho bé, amb ganes d'explicar coses, d'emocionar-te, de desdramatitzar una mica la realitat.
El pitjor concert de la vostra carrera el teniu al cap? Existeix?
Sí. No, és que ho has dit i bueno, potser no esteu d'acord, Jo diria un concert que vam fer en una piscina. Va haver-hi, era un concert privat, diria.
Ah, fora d'una piscina. Però...
Bueno, sí, no dins de la piscina.
Al voltant de la piscina.
Era un concert privat i tothom molt bona fe, eh? Però clar, crec que ningú es va plantejar que l'acústica, no sé si tens en ment l'acústica
d'una piscina coberta.
Sí, coberta a sobre. Coberta. Claríssimament al cap. Sí.
No gaire lluny d'aquí, ara estic recordant. No donem més dades.
No, sisplau.
És d'agrair, perquè vam fer un concert.
Exacte, tot era bona voluntat, però ningú va donar una volta al petit tema acústic i allò era com una reverberació. Bueno, encara estem tocant.
Sí. La reverberació encara
sona. Encara se sent el look.
Que hem d'anar per un parc aquí darrere, eh?
No, 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 no llevas bé, sí.
Sí, sí, sí.
Però ja. Molt divertit.
Molt divertit, sí, sí. Faria un altre amb més, perdó, eh? Jo m'he tirat aquest.
No, no, segurament. A veure, el primer també va ser un desastre. Tu no hi eres.
Ja
per això ja va començar a ser un desastre. Perquè tu, perquè un dels membres...
Estava en una comunió.
Exacte.
A la comunió.
Però va ser bastant... Imagina't que teníem... Havíem d'emplenar 45 minuts i teníem 4 cançons. Ens vam inventar una i vam repartir ratafia. I vam estar com 10 minuts passant el porró de ratafia entre la gent i
explicant històries.
Explicant històries i tal. I llavors la gent deia... Que guai això que parleu
entre...
Sí, hòstia, molt bé, perquè ho lligueu tot i tal. I
pensem, parleu entre cançons, ho feu molt bé, això ningú fa. Dius, clar, perquè la gent té cançons de sobres, nosaltres no.
Bueno,
però és el Springsteen també parla de vegades.
Sí, 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 sí.
I podria omplir 300 hores de concert, sí, sí. Si volgués.
Hòstia,
no?
En Roger Waters va parlar molt.
Aquest sí que parla.
Vaig anar amb Roger Waters i parla, però potser parla més que canta.
Sí, no? Tot són meeting.
Tot és meeting polític.
Era l'última gira del Roger Waters, no?
Sí, sí, tant. I posava al principi del concert, deia si no t'interessa que ell parli te'n pots anar al bar, gràcies. En sèrio, ell dirà el que li sembla, però això, com s'hauria impressionat amb les pantalles, si no t'interessa els seus discursos polítics, vés-te'n al bar. Go to the fucking bar. Així mateix. I ja està.
Aviat revolució els amics de les arts.
Deixa'm dir en la meva defensa que trobar-te aquí no estava a l'agenda, que tinc més que coll avall, que això de tu, de mi, que res que era remoure la merda. Sé que no em convenç, que és perdre el temps, que no vals ni un dels segons, que encara tinc a l'amor.
En aquest disco us heu fet tot vosaltres, no? Pràcticament o alguna cosa, no?
Sí, a nivell artístic hem seguit comptant amb l'ajuda d'en Toni Dugan com a productor, però suposo que et refereixes al fet de que tornem, diguéssim, als inicis i ens l'hem autoproduït. Mm-hmm. És a dir, tot okay. I estar superagraïts a les propostes que ens van fer discogràfiques amb les que hem treballat prèviament, ens venia molt de gust provar de nou, amb l'experiència acumulada de tants anys, provar de portar-nos-ho tot nosaltres.
Però el primer cop us ho vau autoproduir perquè era l'única opció.
Correcte. Exacte, correcte.
I ara hem anat allà mateix, però...
Clar,
hem fet la volta. Saps allò que dius? M'agradaria tornar a ser jove, però amb tota l'experiència acumulada dels meus anys? Doncs una mica és això.
Però ara, t'he interromput, però què hi ha al darrere d'aquesta decisió?
Doncs, bàsicament, per una banda, és un control absolut sobre tots els àmbits, des dels artístics fins als financers
comunicatius
del teu projecte, que és una cosa que ens venia molt de gust fer. Després ja tenir la sort de tenir un equip que ens envolta de gent professional que són uns cracs, des de la Rita, la Judit, la gent de The Project, que ens permetien fer aquest salt, diguéssim, i atrevir-nos a fer-lo. I llavors, bàsicament això, control creatiu i control financer, no?
Sí, de gestió, una mica ens ho permet una mica la tecnologia, el mercat, funciona molt diferent que fa 18 anys quan vam
començar. Absolutament, és una cosa que ara sí que realment es pot fer amb una qualitat absolutament idèntica a la de qualsevol projecte professional des de casa, no?
Sí, bueno, clar, però diferenciem el tema de gestió, edició, que és una cosa que tu... Tal de la gravació l'hem fet amb un parell d'estudis i s'ha fet d'una manera, entre cometes, perquè ens en diguem, clàssica. Mm-hmm. Una part sí que la pots gravar a casa, sintetitzadors, coses amb MIDI i tal, però les parts de bateria, de guitarra, de baix, s'ha fet de la manera, que perquè l'oient ho entengui, d'una forma clàssica, amb un estudi de tota la vida, no?
Mm-hmm. Feu una mica el que us dona la gana, tinc la sensació.
Fem el que ens dona la gana i en Joan Enric ens diu que sí.
Exacte.
Sí.
I són aquestes dues premisses.
Sí, el que ens dona la gana i el que ens agrada, no? Jo sí. Tenim la sort.
Home, espero que sí, perquè
sí,
si no, és una merda, però ho faig perquè m'agrada, no?
Bueno, fem el que ens dona la gana, però ens ha d'agradar els tres. Això seria
almenys
el Joan Enric.
Sempre he pensat que aquest ha de ser quan hi ha moltes persones amb caràcter en un grup, que de vegades hi ha un Ringo sempre que està per allà, que no pinta gaire, però quan hi ha persones que tenen coses a dir, ha de ser difícil decidir què.
Haig de batallar molt, tio. Adam, haig de batallar. tot el rato haig d'anar fent així tot el rato, per tant, el cap avall. Tio, deixeu-me anar. Llavors, fan una cosa que si fan una conxorxa entre ells dos i em fan creure que jo mano, però llavors ho decideixen tots ells dos. Vull dir, és com una família. És una família, sí o no?
Sí,
som una petita unitat familiar que té les seves dinàmiques i coses.
Però com funcioneu?
És molt difícil, és molt difícil. Hola, tinc aquesta cançó.
cançó.
Però jo, o sigui, cadascú té la seva manera. Jo et puc parlar, jo, vull dir, jo no sé exactament com em veuen ells, eh? Però Joan Enric, si una idea no li interessa, no et diu mai que no.
Ostres.
No et diu mai que no.
És d'aquesta mena de
ell,
gent.
Ell fa silenci i deixa que mori. El Joan Enric deixa... Sí. I en Dani, si po... en Dani t'ho diu. En Dani et diu, hòstia, bueno, ja m'ho miraré una mica i tal, i proposa coses i dius, vale, no li està agradant, Ferran. Vull dir, si no... I funcionem així.
I en Ferran fa així.
I fa això.
Dius, no ho veig, no ho veig, no ho veig. No ho veig. És el dramàtic.
No, però a veure, són bastant honestos. Molt més honestos del que la gent s'imagina. I a vegades és una honestitat, una honestedat brutal, que a vegades fa mal. Perquè, va, collons, si tu vas en la teva cançó, que tu has fet orgullós, i els ensenyes allà amb el piano i li cantes, i veus que els dos et miren amb una cara i et diuen... està bé, potser pel musical, perquè harmònicament la veig una mica complexa i potser aquesta... Llavors és com, bueno, pues, a mi m'agradava.
Però jo crec que la gran sort que tenim és que sabem individualment, quan tu portes una idea, és que no acaben ni 100 cançons, a vegades són senzilles idees, 4 acords, una melodia, i si cap dels dos, si a cap dels altres dos els emociona, jo confio de que no és bona la idea. No dubto de que aquella idea m'estan dient que no, perquè volen colar la seva. Vull dir, en cap moment se'm passa pel cap. Jo sé que si ells dos no els emociona allò, és que la idea no és bona. I tot i que jo, per mi, pugui pensar que és bona, segurament no ho és i no tindria, no arribaria a emocionar, que és al final el que les cançons pretens que facin.
És innocent el Ferran, no?
Sí.
És l'innocent del grup, no? En realitat no us agrada, però...
És el que aguanta l'idealisme del grup, aguanta el Ferran, és un idealista, el tio, tal. No, però és veritat.
Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca.
Estava cantant, no volies el micro, no estava cantant. En canvi, quina relació teniu amb aquesta cançó? Amor, odi, entremig, depèn del dia... Perquè això passa, eh? Tots els grups que identifiques amb un gran hit important teniu aquesta relació de dir, bueno, no, ja estic, ja te'n tocarem, però deixeu-me que tenim més material, no?
Jo crec que és amor. Vull dir, el Gianluca ens ha portat molt lluny. Sí. I de fet, han passat unes coses molt curioses que, com que ara la dèiem abans, no tens dades absolutes de com es mouen les cançons, de quines són les més escoltades.
Sí.
Gianluca, històricament, sempre havia sigut la top one a l'Spotify, no? I a les xarxes socials, etc. I des de fa un temps ja no, està la tercera, perquè primer amb el nou single citant Mercè Rodoreda l'hem tingut entre la primera i la segona, s'ha anat movent,
torna a estar dalt,
cosa que és molt, molt, molt xulo, no? Perquè
al final... molt bo pel grup i molt sa.
I Ja no ens passa, que és la cançó, l'altra gamba que...
I Louisiana,
però ara Gianluca ha baixat una miqueta, no? Però tot i així, l'estimem, amb bogeria, sempre acaba sent un moment molt especial als concerts, la gent l'espera, sempre la tocarem, no podem no tocar-la, i tot i que segurament la faríem diferent, ara si l'haguéssim de reescriure, crec que no pots renunciar al que vas fer, perquè en el seu moment estava ben fet.
Gran part de la feina que tens com a músic és saber quines coses no cal que toquis.
Ah, ets anava a preguntar,
totalment,
això, clar.
Totalment. Nosaltres hem après que a vegades no cal tocar gaire res, perquè hem agafat cançons, les hem donat la volta per fer-les més atractives, més tal, la gent diu, tio, però sí, m'agrada molt el que fèieu abans. Amb l'Home Gos, per exemple, la gira 2017-2016, vam canviar-la moltíssim, i la gent deia, feu-la normal, sí, és fantàstic, tal, i hem après a no tocar gaire el que funciona.
Al final, si no, t'acabes convertint una mica en Bob Dylan, que toca les cançons i dius,
mira,
què és això?
Sí, jo vaig anar...
Això és Like a Rolling Stone? No identifico res, no?
És veritat.
Aquella sensació que tens de connexió amb una cançó que t'has fet teva, la perds, tens una altra experiència diferent, que jo crec que és pitjor, però tant se val, però és diferent, però no?
Sí, hi ha un tema que has de vigilar amb no avorrir-te, perquè tu, clar, la toques un cop en el concert, però l'has tocat 50.000 vegades, l'assages, l'escoltes a casa, repasses, en parles i tal, doncs la tens super, super suada, però has de vigilar no avorrir-la. Si l'avorreixes...
Jo crec que és que és com un cotxe clàssic, saps? Com, no tenim, no és que tinguem cotxes, però és un cotxe clàssic que el veus i dius, hòstia, és guapo. no seria el meu cotxe de, que segurament agafaria per no sé què, però és guapo i ens ha donat moltes alegries. Llavors, li deuen moltes coses.
Mai
ho havia dit, això, eh?
Minipunt per en Ferran.
Robeu-li la idea i ja està.
Revolupunt per en Ferran.
Dieu que no us ha agradat gens com ho ha expressat, però després a les entrevistes...
A la pròxima entrevista...
Ho dirà Joan Enric com a
seu. No citarà en Ferran, ja veuràs.
Us passa tot. Tots els arguments que treu no són seus. No passa res.
Ens queden 3 minutets. Parlem una mica de l'experiència de fer un musical al Pares Normals, que el tenim aquí. Mira. Aquesta és una de les cançons d'aquest musical Pares Normals. Crec que podria odiar-te. Jo no sé si... Sou el primer grup de pop-rock català que ha fet un musical? Pràcticament se n'han fet basats en Sau, per exemple, i tal. Però que compon? No?
Segurament, creiem que sí, i estem molt contents de l'experiència. Ha sigut una llibertat creativa sense límits, totalment, feu el que vulgueu, explica la història que tingueu al cap. No ens han posat cap mena de barrera i la resposta del públic va ser espectacular. De crítica i públic és una cosa que molts pocs cops passa en el món del teatre, i no sé quantes entrades es van vendre en total.
60.000,
12 o 13,
una bogeria,
no? Sí. Jo hi era una.
Tu eres una. No, i et va agradar o no?
Em va agradar moltíssim. M'hauria agradat anar aquella, un dia que vam fer una versió karaoke.
Allò va ser una bogeria.
Que allò devia ser brutal, no?
Allò va ser brutal. Jo recordo els actors, quan sortien a cametes, perquè no tenien la seva escena, i et miraven i et deien: això és el més bèstia que he viscut a dalt d'un escenari. Perquè, clar, nosaltres ho notem molt sovint, això d'estar cantant en un escenari, que la gent canti la cançó amb tu, no? Però els actors no, la gent no es posa a cantar als teatres, no? I va ser preciós, a part de que ens van deixar fer una escena nosaltres, i vam sortir allà a fer un cameo que va ser bastant guapo.
I la gent aplaudia els gags. Ja, o sigui, la gent, quan venia un gag, deia la frase, aplaudia, la gent, havíem de parar perquè la gent reia tant.
I l'experiència, però esteu acostumats a defensar el vostre propi material vosaltres des damunt de l'escenari, sí, no? I dius, mira, si no va, doncs és cosa meva. I l'experiència d'esperar i de veure que un altre defensa allò que tu has escrit, què?
Jo crec que és una de les coses que ens, no sé... La clau és la confiança i l'equip. Jo crec que ens hem rodejat d'un equip, des de la producció a la direcció i tots els actors i els músics, d'un equip molt, molt potent, i que hi hem confiat i ens han donat la confiança, perquè la confiança és una cosa que no només pots fer tu, te l'ha de donar l'altre també. I crec que el fet de veure els assajos, de veure la implicació, feia que estiguessis més tranquil a l'hora, quan començaven a funcionar les escenes. I la veritat que quan ho miraves des del públic, sí que tens aquell punt de dir: ostres, no estic a dalt de l'escenari per defensar això, però confio plenament amb els actors i les actrius que hi ha, no? I ha permès això una altra cosa que no havia passat mai, que és que hem pogut veure un espectacle propi.
Clar.
I ha sigut bastant bèstia veure un espectacle propi i emocionar-te amb coses que ja sabies.
Mira, no fem tan malament, eh? No, està prou bé, eh? Escolteu, us vull tornar a donar les gràcies per venir al programa. Recordeu, oients, que teniu aquest disc disponible, l'últim dels Amics de les Arts, allà on volia. Hi ha alguna cançó a la vostra espectacle en directe del musical? Ja. Us ho heu plantejat, això?
No. Joan m'ho ha demanat, però...
Ens agrada separar-ho, però podem explicar-te ràpidament l'anècdota. Estàvem a Rasmatàs i el Joan Enric, mig en broma, va cridar: crec que podria odiar-te. Uah. I el públic va cantar-la sencera tota la tornada. I va ser un moment molt maco i molt especial.
Ara que va perfecta aquesta anècdota. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, gràcies per convidar-nos.
La vida és un viatge incert. Per això ens tranquil·litza saber que comptem amb el millor company de viatge. Perquè estar tranquils ens fa gaudir del camí. Tant se val quan arribem o quin sigui el destí. Toyota Relax. Fins a 10 anys de garantia. Toyota. El teu company de viatge.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
Sense contradicció no hi ha evolució. Si no hi ha contradicció, no hi ha demà. Hegel. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Masterclass Becerra, amb Santiago Niño Becerra.
Bé, ja sabeu que en aquest programa hi ha un guionista que és amant de les bromes dolentes i em fa dir això, eh? Després, els amics de les arts, ara l'amic de l'economia. És que de veritat. Fora música, vinga. Santiago Niño Becerra, benvingut una setmana més al Revolució, com estàs?
Què tal? Bona nit, molt bé, molt bé.
Molt bé, com sempre, encantats d'escoltar-te. Comencem amb un titular que ens ha impactat molt relacionat amb el món de l'economia. British Telecom farà fora 55.000 persones, que és el 42% de la plantilla. Hem parat bastant de comiats en moltes empreses tecnològiques, però mai crec que havíem parat d'una empresa que feia fora el 42% de la seva força treballadora. És una barbaritat, no?
No, a veure, jo per mi aquesta notícia és important per dos motius. Perquè és una reducció, evidentment, espectacular. Però deixant de banda aquest motiu, hi ha dos motius amb molt de pes. Primer, BT redueix la seva plantilla, bueno, és d'aquí fins al 2030, perquè la substituirà per intel·ligència artificial. És a dir, això que ens està dient? Això ens està dient, bueno, de que ara ja es comencen a posar números a els dibuixos, i tot allò que era teòric i que podia ser, etcètera, etcètera, doncs, bueno, aquí ja s'estan posant números, no? És a dir, aquesta empresa, BT, ha arribat a la conclusió que d'aquí fins al 2030, la notícia és aquesta, podrà substituir a 42.000 persones per... A 55.000 persones per intel·ligència artificial i per eines basades en la intel·ligència artificial. Aquesta és la notícia.
Clar, perquè hem estat parlant molt dels perills i tothom ens deia, bueno, no, que no és tan perillós això, però escolta, explica-li aquestes 55.000 persones que entrarà ara i el 2030 es queden sense feina, no?
Bueno, sí, evidentment aquesta és la notícia i això és molt important perquè, a veure, en el fons és igual que siguin 55, que 54, que 56, vull dir, és pràcticament la meitat de la plantilla. Aquesta és el primer titular. El segon titular, i això és molt important, és clar, és que es pot fer una regla de tres. És a dir, això ho farà una empresa de telecomunicacions i tecnologia. Fent una regla de tres, això ho pot fer, o podria fer algú semblant, Telefònica. O Deutsche Telekom, o Verizon, als Estats Units. És a dir, totes les telefòniques, perquè, clar, aquesta no és una telefònica d'un país subdesenvolupat, com ho és BT, és una telefònica que està per tot el món, és una gran multinacional, Regne Unit, etcètera, etcètera. És a dir, que totes les grans telefòniques, empreses de telecomunicacions d'aquesta mira i de països, evidentment, desenvolupats, podrien fer el mateix. És a dir, tu imagina't davant de què estem. I el corol·lari de tot això, és que hi ha una empresa que ha sigut BT que ho ha dit. Ara, la gran pregunta és quantes empreses d'aquest sector de les telecomunicacions i d'altres sectors estan fent números a dins d'un despatx a veure què poden ja aplicar o en els propers anys què poden aplicar d'intel·ligència artificial en el seu dia a dia per substituir persones. O sigui, això, cuidado,
A banda que, i amb això acabem, però normalment, quan sempre que llegim que hi ha una empresa que fa reducció de plantilla d'aquesta magnitud, sempre és perquè tenen problemes econòmics o per alguna raó. Aquest no és el cas, perquè aquí British Telecom va guanyar 2.000 milions d'euros l'any passat, no? Per tant, estem davant d'un canvi de paradigma, que és el que apuntes tu,
Totalment. És a dir, aquí estem davant d'una història. Estem davant d'una altra història. És a dir, aquí estem davant... és a dir, és el mateix que va passar a finals del segle XIX, quan es va substituir el carbó per l'electricitat. A veure, no és el mateix, Però és una altra història. Allò va ser un canvi de paradigma, com tu has apuntat, i això també és un canvi de paradigma. El que passa és que allò va significar un augment de productivitat i això significarà un canvi, un augment de productivitat, un canvi en el model social, una forma diferent de fer les coses, vull dir, els impactes seran tremendos. Però és que jo torno a dir una altra vegada, per favor, és que al carrer es va començar a parlar d'intel·ligència artificial al novembre del 2022.
Sí. És a dir,
abans del novembre del 2022, l'intel·ligència artificial estava tancada als... Era una matèria que es parlava d'ella als laboratoris universitaris.
Sí, senyor. Sí, vull dir que la cosa va molt, molt ràpid un cop en parlem, no? Una xifra només perquè ens baixis a terra, allò que t'agrada tant fer i que fas molt bé, no? A l'estat espanyol hem arribat a 20 milions de treballadors en actiu, que dius, oh, que bé, baixa'ns a terra aquesta dada, sisplau, Santiago.
Bueno, aquesta xifra és un comentari. Aquesta xifra va ser la promesa que va fer el senyor Mariano Rajoy el 2015 quan era president del govern. És a dir, i l'hem assolit ara al 2023. Això és una mera anècdota perquè ja sabem que a Espanya hi ha hagut sempre una ocupació submergida molt important. I arrel com a conseqüència del virus, una sèrie d'ocupació submergida va sortir a la llum per poder optar als CERTES, no? Llavors això ha afavorit que s'assoleixi aquesta xifra. Bé, la xifra està assolida. El que passa és que jo torno a repetir, i jo he repetit 50 vegades, parlar del mercat de treball espanyol o parlar de la seguretat social amb aquesta figura dels contractes fixos discontinus, que són persones que poden estar inactives però no aturades, malgrat que cobrin atur, mentre aquesta xifra no s'aclareixi, que segons una estimació que va fer el Servei d'Estudis del BBVA, en un moment donat pot oscil·lar entre els 250 i les 500.000 persones, jo crec que fins que aquesta xifra no s'aclareixi és molt atípic. És a dir, no es pot dir res seriós sobre el mercat espanyol, que entre parèntesi que aquesta xifra es publicaria és una promesa del govern espanyol que l'ha incomplert mes tras mes, que aquesta xifra no es publica. Bueno, dit això...
Dit això, ja avancem, que vull parlar de la Xina avui, que em sembla interessant. Digues.
Sí, aquests 20 milions de treballadors, és veritat, s'ha assolit a la Seguretat Social, però això no indica que el poder adquisitiu d'aquests treballadors l'any passat van baixar un 6,1% de mitja tot Espanya. Va. Per exemple, això no es parla d'això, no diu res d'això. O bé que l'ocupació està molt sesgada per sectors i per edats. Continuem amb un 12% d'atur, més 12,3%, i un atur juvenil que s'apropa al 20%. És a dir, passa el mateix que el turisme. Es parla molt del el nombre de turistes que arriba, però no es parla res o poquíssim del que gasta cada un d'aquests turistes.
Sí. Acabem molt ràpidament, però molt ràpidament vol dir literalment molt ràpidament, perquè em sembla un tema important també. Fa uns dies es va reunir el G7 i van dir, escolta, vigilem encara més del que hauríem de vigilar a la Xina, perquè és el nostre rival estratègic. Clar, és que la dependència de la Xina de pràcticament tot el món és absoluta, no?
Bueno, però, perdona, això és així perquè s'ha volgut que això fos així.
Sí, directament.
Bueno,
sí.
No, però a veure. Ara comença, per exemple, això va començar per el tema de les mascaretes, no? Les famoses mascaretes durant la pandèmia. O és que totes les mascaretes es fabriquen a Xina. Bueno, però això va ser una decisió. És a dir, com fabricar mascaretes a Xina era moltíssim més barat que fabricar-les no ja a França o a Espanya, sinó a Hongria o a Romania, es va portar tota la producció de mascaretes pràcticament de tot el món a Xina. Però, per favor, va ser una decisió. I qui diu mascaretes, diu xips, diu mòbils, diu etcètera, etcètera. És a dir, això és una decisió. Bé, segona cosa, hi ha una sèrie d'elements, com les famoses tierres rares i minerals estratègics, com el cobalto, el liti, etcètera, etcètera, que, bueno, que Xina, per una qüestió purament geogràfica, és un dels principals productors mundials o el principal productor mundial en moltes d'aquestes matèries. Clar, això és així. És a dir, a Espanya no hi ha una mina de cobalto, bueno, pues perquè no hi ha.
Sí, sí, sí.
Llavors, jo, del meu punt de vista, és una opinió molt personal meva, per favor,
Sí.
És a dir, enfrontar-nos a Xina per aquesta... tenint en compte les característiques del món occidental que té mancança de molts materials, és molt perillós. Perquè si aquesta gent tanquen l'aixeta, o la ja no la tanquen, la redueixen, aquí hi haurà problemes. És a dir, jo crec que és molt més, seria molt més adient arribar a un acord, no sé de quin tipus, però moltes vegades tu saps que un mal acord és millor que un no acord.
Sí, sí, sí.
Almenys per plantejar aquesta situació.
Doncs acabem amb aquesta, amb aquest toc d'atenció que posa el Santiago Niño Becerra sobre la relació de la majoria del món amb la Xina. Santiago, moltes gràcies.
Molt bé, d'acord. Gràcies a tu. Bona nit.
Adéu. I digue'ls que piquin, 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 piquin. Això és per Catalunya, malenteu, però chillin, 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 chillin. Posant el cul a terra i el covard a l'equilibri, libri, 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 libri. Això és per Catalunya, malenteu, però chillin. Revolució 4.0, amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio. Com serà la Catalunya del 2030? Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit. Baby, no és molt el jaleo. Su amb el seu tema ara és un temazo, i si hi ha algun temacle avui en dia en el món de la tecnologia és el tema de l'intel·ligència artificial, que ha estat una revolució que, en principi, petitona i calladeta, perquè fa molts anys que s'està desenvolupant i ha esclatat els últims mesos, i no podem deixar de parlar-ne, perquè realment anava a dir és el futur. No, és que és l'ara, el present, amb els seus reptes i els seus problemes. Per parlar-ne avui una miqueta més, hem convidat el Carles Planes, que és periodista del Periódico i expert en digitalització. Benvingut, com estàs?
Hola, bona, és un plaer estar aquí.
Plaer tornar-te a veure, també, Carles. Escolta, fa uns dies, Geoffrey Hinton, que era un senyor que treballava a Google i que és un dels senyors que ha treballat més amb l'evolució de la intel·ligència artificial, ha dit, escolteu, vigilem amb això perquè si no es regula es pot descontrolar moltíssim i cal una regulació i no s'està fent. I també el fundador d'OpenAI al Senat dels Estats Units i el mateix l'altre dia també, no?
Sí, estem veient una campanya dels grans responsables de les grans corporacions que estan desenvolupant intel·ligència artificial ara per llançar tots aquests missatges demanant regulació. Hem d'estar atents també perquè és una cosa que ja hem vist al llarg dels últims anys amb Mark Zuckerberg a Facebook, ho havia fet també el Sam Bankman-Fried amb FTX, la companyia de criptomonedes. Moltes vegades aquestes corporacions demanen la regulació mentre llencen productes que suposarien certs riscos, i això al cap i a la fi ho fan perquè són ells qui volen controlar la regulació, volen pressionar els estats i volen determinar què es regula i què es deixa de regular.
Sí, ells diuen, la bomba atòmica pot ser molt perillosa, s'ha de regular, però nosaltres anem fent cada vegada més potents.
Totalment. Okay. Estem veient que van advertint dels perills que això pot tenir, però no paren de desenvolupar aquests sistemes, d'aplicar-los en els seus productes, d'intentar treure'ls un rèdit econòmic, i clar, al cap i a la fi aquí hi ha una contradicció flagrant entre el que diuen i el que fan.
Val, per tant, quan els mirem no pensem que són les germanites de la caritat, perquè no seria el cas,
No.
Quins problemes hi veus tu a la intel·ligència artificial? És a dir, quan comencem a dir no, és que aquest procés d'aquí 10 anys seran més intel·ligents que nosaltres, les màquines, i això farà que... No? Llavors aquí entra tota la lectura de ciència-ficció que podem fer, no? Això és una possibilitat, és una realitat?
Ara per ara no. Ara per ara no. És a dir, la gran majoria de científics el que assenyalen és que la intel·ligència artificial, per començar el terme, ja porta cap a equívocs, perquè no és una intel·ligència tal com l'entenem amb la humana, sinó que són sistemes que han estat creats per enginyers i que al cap i a la fi doncs, el que fan és solucionar certs problemes o respondre a certes qüestions, però no és una intel·ligència que la puguem comparar als humans. Sí que ara estem sentint cada vegada més tots aquests discursos, diguéssim, catastrofistes o que ens recorden més la ciència-ficció, parlant de gairebé aquestes màquines que veiem a la literatura distòpica o en pel·lícules com 2001 Odissea a l'espai, però al cap i a la fi hi ha molts enginyers que parlen que això, aquesta visió catastrofista, ara per ara no és creïble i que bàsicament s'està llançant des de les grans companyies com un instrument, diguéssim, propagandístic per sobredimensionar les seves creacions. I també el que es parla molt des d'organitzacions de la societat civil mencionen que quan tu parles de que la màquina pot ser intel·ligent, el que estàs fent és treure el focus dels problemes reals que poden tenir aquests sistemes d'intel·ligència artificial.
Què són quins?
Són diferents. Un podria ser perfectament els biaixos que incorporen les intel·ligències artificials, no? Moltes vegades utilitzen les dades amb les que s'entrenen, poden incloure biaixos de gènere, racistes, i la màquina el que fa, per entendre'ns, és amplificar, sobredimensionar aquests biaixos. També es parla moltes vegades de l'opacitat que té, és a dir, que tu li preguntes alguna cosa, en el cas de ChatGPT, i et dona una resposta,
però no
saps d'on ha sortit aquesta resposta.
En altres sistemes sí que t'ho expliquen, li pots demanar les fonts, no?
Sí, altres sistemes t'expliquen i et donen les fonts, però també és cert que clar, moltes vegades el que poden acabar fent és donar per certa informació que no és certa, o coses que fins i tot s'han creat. I això són l'impacte, diguéssim, més directe que hi ha, però clar, aquí darrere també hem de pensar que hi ha molts altres problemes, com per exemple la concentració de poder en grans empreses. Veiem que les que estan desenvolupant intel·ligència artificial són Microsoft, Google i Meta, una altra vegada les mateixes empreses que controlen tants altres sectors i que estan investigades per comportaments anticompetència, monopolístics. Mm-hmm. També el fet de que darrere hi ha un consum energètic que és una animalada. Fa poc sortien alguns estudis que mencionaven que doncs, una conversa d'entre 20-50 preguntes amb ChatGPT equivalia a llançar una ampolla de 500 mil·lilitres d'aigua. Hem de pensar que darrere doncs, funcionen amb tot un entramat d'infraestructures que consumeixen molt.
Poc, però hi ha milions de persones tenint converses d'aquest tipus cada dia.
Milions de converses.
Milions de 500 mil·lilitres.
Hi ha un impacte en el calentament global, en el consum d'energia i en el consum d'aigua, especialment en un moment de sequera que doncs, és preocupant. I també hi ha una qüestió de la que no es parla tant, que és que moltes vegades aquestes tecnologies que nosaltres utilitzem sí que estan creades als Estats Units, però la mà d'obra barata moltes vegades s'externalitza en països pobres d'Àfrica o d'Amèrica Llatina, que doncs, acaba d'haver-hi treballadors que són essencials pel funcionament, per exemple, de ChatGPT, però després que acaben cobrant 2 euros a l'hora, per exemple, a Kènia.
Per tant, coses molt noves amb estructures molt antigues.
Completament.
Al darrere. Una altra preocupació, ja hem vist que de moment, i ha insistit molt el Carles en aquest de moment, la intel·ligència artificial no té gaire d'intel·ligència i de moment sabem que no pot pensar per si mateixa. Potser d'aquí 2 dies, 15 anys o 300 això sí que arribarà i potser en aquell moment sí que ens haurem de preocupar. Però sí que hi ha una altra realitat que és el desplaçament o la substitució en determinades feines, que aquesta sí que és una cosa que preocupa moltes persones, no? Com la veus tu?
Jo crec que pot tenir un impacte, i probablement tindrà un impacte. Ara per ara és difícil quantificar-lo, bàsicament perquè estem veient també molts estudis que també sobredimensionen, doncs, 10 milions de persones perdran la feina. Això encara no hi ha estudis empírics que ho puguin valorar. Sí que és cert que probablement tindrà un impacte, però moltes vegades, al igual que va passar amb l'arribada d'internet, pensàvem que moltes feines s'acabarien, no?, o que es destrossarien, i al cap i a la fi també el que es fan és crear noves professions. I el que la intel·ligència artificial sí que pot comportar és l'automatització de certs processos que a vegades puguin ser més repetitius, no? En el cas en el món de la sanitat estem veient que la intel·ligència artificial s'aplica des de fa anys, doncs, per exemple, per veure més enllà dels ulls d'un cirurgià per poder detectar malalties, no? En aquest cas, crec que pot tenir una aplicació important i més que
I no parla... desplaça els metges, a més, no?
No els desplaça, però si veus comentaris del mateix George Hinton de fa 5, 6, 7 anys, parlaven que, bueno, els cirurgians s'acabaran, no? Els radiòlegs s'acabaran. I els radiòlegs no s'acabaran, perquè al cap i a la fi, per molt que tu tinguis uns instruments tecnològics que et permetin veure més enllà, sempre necessitaràs supervisió humana per acabar de donar-li, diguéssim, aquesta visió humana, aquest comprendre el context, aquest tractament humà, que la màquina no pot tenir.
Mm-hmm. Hi ha molts altres temes a tractar. Tu l'has remenat, no? Suposo molt, el ChatGPT i tot això.
Sí, l'he trastejat una mica.
Per fer algun article, segur, ja.
No, a vegades per qüestionar-li, per preguntar-li coses, per veure les falles que pot tenir, perquè sí. Moltes vegades, si tu li preguntes una cosa de forma directa, no? Com puc entrar a robar una casa? Doncs no t'ho dirà. Perquè està capada per dir-t'ho, però és relativament fàcil enganyar-la perquè t'acabi dient allò que vulguis si ho formules d'una altra manera. Llavors, clar, aquest és un altre problema, al cap i a la fi.
El tema dels prompts, eh? Fem servir bé els prompts, que són aquelles ordres que li dones al sistema perquè t'expliqui bé perquè doni les respostes que tu estàs buscant, realment. Carles, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
A la Fundació per la Indústria ens avalen l'experiència i el coneixement de la seva entitat fundadora, el Gremi de Fabricants de Sabadell, associació empresarial creada al segle XVI i sempre vinculada al teixit empresarial de Catalunya. Ara és el moment per transformar l'economia catalana des d'una indústria tecnològica, qualificada i neta. Pima Industrial. Fes el pas a la indústria 4.0. Des de la Fundació per la Indústria, t'hi acompanyem.
I en aquell festival que tant ens agrada, dels que tenen food trucks amb llumetes penjades, que organitza el cunyat i ens regala entrades.
Vinga, seguim i ho fem amb la Carina Gibert, que és directora del Centre d'Investigació Intelligent Data Science and Artificial Intelligence de la Universitat Politècnica de Catalunya. Benvinguda a la Revolució.
Benvingut, moltes gràcies, encantada.
Escolta, explica'm què vol dir això d'Intelligent Data Science and Artificial Intelligence de la UPC. Què és això?
Doncs mira, aquest és un centre de recerca on ens hem ajuntat tots els investigadors i investigadores especialistes en intel·ligència artificial dintre la Universitat Politècnica de Catalunya. Som un centre molt, molt jove, fa escassos 4 anys que existim, però reunim investigadors que tenen una trajectòria a NIA dintre l'UPC, alguns de més de 30 anys, i en aquest moment som el centre més gran d'Espanya, tenim 70 i pico investigadors sènior permanents, amb vinculació permanent al centre, un pilot d'estudiants de doctorat, i a més tenim la singularitat de que som l'únic centre d'Espanya que té pràcticament totes les branques de la intel·ligència artificial especialitzades, no? Anem des del raonament automàtic fins a la robòtica, passant pel tractament de la veu, de la visió, les dades, els sistemes de suport a la decisió, o sigui, totes les diferents branques d'especialització que té la intel·ligència artificial estan al centre, i això és molt estrany perquè la major part dels centres de recerca no les coneixen totes.
Una cosa o una altra, sí. O moltes, però no totes, no?
Exacte.
Per tant, el nom llarg es mereix el nom perquè hi ha molta cosa al darrere. Volem parlar específicament d'una iniciativa amb la que col·laboreu amb la Fundació Catalana de l'Esplai, que són dos camps de tecnologia per joves d'entre 12 i 17 anys, a més, que estan adreçats aquí i què s'hi aprèn aquí?
Doncs mira, això és una iniciativa que ens fa molta il·lusió perquè des de IDEAI tenim un component de responsabilitat social molt gran. Sabem que la intel·ligència artificial desperta molta curiositat i molta inquietud i creiem que és molt interessant portar-la en els joves just en el moment en què comencen a definir els seus interessos que després podran acabar siguent vocacions i definint, doncs, carreres professionals en aquests camps, no? Són camps que són molt prometedors. Esperem en els propers anys que pràcticament un 85% de les professions requereixin competències digitals, no? I aleshores hem decidit amb Fundesplai fer aquesta col·laboració. Ells posen tota la infraestructura, serien com unes colònies, perquè és un campus on els nens es queden a dormir tota una setmana, com si diguéssim. Llavors nosaltres des de la Universitat Politècnica ens dedicaríem a fer les activitats de mitja jornada, no?, cada dia. En el cas nostre, això seria una setmana d'activitats d'intel·ligència artificial, i la setmana després de la nostra, que això comença la nostra, comença el dia 10 de juliol, si no m'equivoco, que és dimarts, i la setmana següent farien activitats de drons.
Okay.
Llavors són com dos capítols, com si diguéssim, diferents. No?
Encara s'hi pot apuntar la gent,
sí,
aquí?
Sí, 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 estan obertes les inscripcions.
Val, a l'UPC entrem i ho trobem fàcil.
No sé si ho trobeu a l'UPC, però segur que ho trobeu a Fundesplai. Crec que a l'UPC també devem tenir un link en algun lloc.
Fundesplai, a la Fundació Catalana de l'Esplai, hi trobareu. També una de les... A banda de facilitar tot aquest accés a tot això que interessa tant o que ens hauria interessat tant a tots, també suposo que és fomentar aquestes vocacions STEM que s'han de fomentar encara més, no? Sobretot en l'àmbit femení, no?
Sí, sí, realment en l'àmbit de les noies tenim un escletxa de gènere terrible, o sigui, nosaltres som un dels sectors on menys noies hi ha. De fet, dintre de tot, en tecnologia ja hi ha molt poques noies, no? Hi ha de l'ordre d'un 30% de noies en l'àmbit tecnològic en general. Quan te'n vas a l'enginyeria informàtica, per exemple, de titulacions d'ahir encara no hi ha dades perquè són molt recents i encara no hi ha les primeres promocions, no? Però quan te'n vas a l'enginyeria informàtica, doncs fa 4 o 5 anys a informàtica de l'UPC teníem un 5% de nenes matriculades.
Amb 5.
Un 5, és escandalós. Amb tot aquest, mentre que el mateix any a Camins, enginyeria de Camins, tenia un 13. O sigui que això encara s'entén menys, no? I llavors hem treballat molt dintre la facultat i amb aquests grups de dones que ens coordinem, i aquest any, al mes de setembre, hem matriculat a l'enginyeria informàtica de la Facultat d'Informàtica un 22% de nenes. O sigui, nosaltres continuarem fent accions de visibilització, d'explicar el que són aquestes professions, el que són importants per la societat digital que estem construint, no? que ja la tenim aquí, i que a més tenen una versió que està una mica lluny del que han difós les pel·lis i els medis de comunicació, no? Que de vegades t'imagines l'informàtic així com una mena d'Asperger, amb rastes.
Sí, una mica reservat, amb certes limitacions socials. Sí.
Exacte, tancat en un búnquer programant tot el dia amb una feina avorridíssima, no? Llavors nosaltres treballem una mica per trencar aquest mite també i per explicar, doncs, que dones informàtiques n'hi ha moltíssimes, jo en sóc una, fem una feina que no té res a veure amb estar tancada en un búnquer programant tot el dia, no? I a més tenim la capacitat de poder treballar en tots els àmbits, o sigui, jo he treballat moltíssim en salut, en medi ambient, en serveis socials, amb turisme, no? Amb aplicacions molt diferents, i estem en aquell punt que ens estem convertint en una infraestructura bàsica. Per tant, tot el desenvolupament social i econòmic roda al voltant d'aquestes professions. És molt important que les dones hi siguin, molt.
Carina Gibert, moltíssimes gràcies.
Un plaer, encantada.
Que vagi molt bé.
Moltes gràcies. Gràcies.
Acabem el programa i acabem amb una frase d'un dels grups de la música d'ara, els Oques Grasses, d'una cançó, eh? Diuen que passi el que hagi de passar, però que sigui tot de veritat. Gràcies, oients. Amb aquest pensament marxem fins a la setmana que ve, i ara claríssimament també, evidentment, amb el resultat de les eleccions. Fins la setmana que ve. Moltes gràcies.
L'equip del Revolució 4.0. Xantal Llavina i Adam Martín. Jordi Pi. Jordi Portals, Anna Cervera, Judit Sala, Marc Rugat i a la realització tècnica Josep Maria Campillo. Massa bé, massa bé, massa bé.
Ens vam retrobar una nit d'estiu en un cicle especial de cinema francès a la fresca. El meu plan era tornar aviat, però al final tot es va anar allargant i els dos vam decidir sortir de gresca. Se'ns va fer tard, va dir. No agafis pas el cotxe, si vols et pots quedar, que al pis hi tinc un quarto express per convidats.
I et deixo aquí sobre un pobre llit, perquè ara no, però després fot rasca. Ja veuràs. Si tens gana, vols aigua, tu mateix pots fer com si fossis a casa.
La manera com va dir i va picar l'ullet era fàcilment malinterpretable. Vaig augurar una nit per la posteritat, fer un cim, fer un 8.000, fer quelcom difícilment igualable. Però ja no passava res, només aquell silenci trencat pel meu somier. Potser no era
era el seu tipus, millor que no fer res. I en una paret al fons, impresa en blanc i negre, hi havia un pòster d'en Godard. Potser ell podria dir-me per què em ballava el cap. Ai, Jean-Luc, ai, Jean-Luc, en casos com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig, ella no ho vol. Després què? Després tot això acaba siguent un rotllo patatero.
Em va convidar a fumar i en un plano seqüència una frase magistral. Una dona és una dona, no et preocupis, tant se val. Mirar-la i a l'hora de marxar ella em va fer un petó que encara no sé interpretar.
Ai,
Jean-Luc.